Espanya espera disposar de 20 milions de vacunes cap al segon trimestre del 2021. Una vacuna de doble dosi, per tant, per a uns aproximadament 10 milions de persones. Fins llavors, i amb les dades que tenim a la mà, que no són bones, ni molt menys, hem d'evitar al màxim la congregació de persones, mantenir la distància física, l'ús de la mascareta, neteja de mans, i per això hi ha gent que no entén aquestes trobades, com per exemple la d'ahir a la plaça de la Paeria per cantar. Fa 8 mesos que no ho feien i en tenien ganes, moltes. I això s'entén perfectament, però ara no estem per tentar la sort. I de ganes en tenim tots, però de fer moltes altres coses i ens aguantem per solidaritat i perquè és el que s'ha de fer. De ganes en tenim tots de fer moltes coses, però potser hem de filtrar què cal i què no cal fer ara. Tampoc cal jugar a la loteria, no cal tentar la sort. En fi, sóc el Ricard Álvarez i aquestes i altres notícies te les expliquem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Dimarts 10 de novembre del 2020, són les 12:21 minuts, hores d'ara, una mica per sobre dels 12 graus a la ciutat de Lleida, avui amb boira també, li està costant una mica més de trencar-se, ara ens ho explicarà l'Armando Álvarez, que per cert m'acaba d'enviar una foto d'aquestes aèries, on es veu tot el tema de la boira, i sí, la Vall del Segre està totalment coberta per boira o núvol. Ara ens ho explicarà. També buscarem tot seguit la darrera hora informativa a les comarques de Lleida. Parlarem de temes legals avui amb els nostres advocats, amb Q2 Consultors, que per cert, avui tractarem el tema que molts ens heu preguntat a través del WhatsApp i d'altres que et comenten, pares, diuen, escolta, vale, confinen l'aula de la meva filla o del meu fill i el nen el deixo sol a casa. Però això legalment es pot fer? No es pot fer? Pot tenir alguna conseqüència legal? Doncs avui li preguntem al nostre advocat, al Josep Lluís Gómez, des de Q2 Consultors. I també ens visitarà avui el Joan Bellmunt. Amb ell ens plantarem a la 1 de la tarda. A partir de la 1, a l'espai gastronòmic, amb el Felip Urbano, amb el nostre sommelier. Ja sabeu que coneixem persones, històries, experiències força maques. La d'avui no és una excepció. Coneixerem el David Seijas amb un projecte de vins, però molt singular i maco, la veritat. Espero que us agradi. A partir de la 1, l'espai de gastronomia. I a partir de 2:15, la nostra tertúlia dels polítics, on ja saps que acabem parlant de tot, fins i tot de política. Des d'ara fins a les 2, t'acompanyem des de COPE Lleida. Ens pots escoltar a la Seu d'Urgell, des de la Seu d'Urgell, des de Balaguer, des de Lleida o des de qualsevol punt del món si tens accés a internet. A través de la web cope.es te'n vas a l'emissió en directe i tries l'emissora de Lleida o et pots descarregar de manera gratuïta l'aplicació pel teu mòbil i també anar a l'emissió en directe i escoltar l'emissora de Lleida. 12 graus, com dèiem, hores d'ara a la ciutat de Lleida. Marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Allí ens espera el nostre meteoròleg, l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Bueno, hores d'ara encara amb boira.
Sí, tenim la imatge de satèl·lit en el canal visible.
Que jo no ho he sabut dir.
Es pot observar en qualsevol web i del satèl·lit d'imatges. I, bueno, la boira ocupa... Sembla que ha escurçat molt, llueix molt força el sol a les Garrigues, només queda la zona limítrofe en el Pla d'Urgell i del Segrià, tot el Segrià, exceptuant l'extrem sur, en Almatret, també s'estén la boira cap al Pla d'Urgell, l'Urgell i la Segarra. En algunes zones amb boira alta, en altres quan es fan dins dels núvols, una mica més alt, doncs boira espessa. Avui li està costant una mica més, tot i que les previsions indicarien que podia anar-se escurçant, potser es va ir-se tota, no?, però cap a les 2, 3, 4 de la tarda, massa tard, perquè el sol ja a les 5:30 ja es fica.
Però, ara anem cap a aquella època, Armando, que a les 5:30, sí. 6 de la tarda ja quasi ves fosc.
Sí, clar, estem... És l'equivalent a principis de gener. És a dir, així com la sortida del sol encara és... Bueno, encara hem d'escurçar molt, en la posta del sol hem d'escurçar relativament poc, tot i que el mes de desembre pues, és el més curt. I la previsió és que degut a les pluies tan abundants, hi ha molta humitat a terra, ens ha arribat una situació d'altes pressions, és a dir, l'aire s'immobilitza, la pressió cap a baix immobilitza més els moviments de l'aire, amb la qual pues, la formació de boires a les valls i planes, sobretot des del mig Segre fins al Baix Segre i tota la extensió en forma de papellona que té la forma vista des del satèl·lit que agafa mitja part el sud d'Osca i l'altra mitja el sud de Lleida, exceptuant les voreres on les muntanyes, les zones més altes, per la zona de Benaixa, sobretot per la zona de les Garrigues, pues estan fora de la boira. És que a partir de 600-700 metres aproximadament ja llueix el sol, i aquesta tònica es perllongarà gairebé dia a dia, variant poc, tota la setmana. Tenim una setmana
en
les zones més altes, les capitals de comarca, a mesura que avanci la setmana, tindran temperatures màximes més altes que les de la plana de Lleida. Mm-hmm. El que vulgui veure el sol haurà de sortir pues, cap al nord de la Noguera o cap al sud del Segrià, cap al Matret, i podran veure més el sol. I aquesta situació pues, fa unes temperatures que no baixen gaire de nit, 5, 6, 7 graus, i no pujan gaire de dia, tot i que, per exemple, ahir a la tarda a Lleida ens van enfilar gairebé a 17 graus, va haver una tarda molt agradable perquè es va esvair la boira d'hora, no?
És que de fred no n'està fent realment.
No, són temperatures fresques.
O sigui que és fresca, però no fred.
El que passa que a mesura que passen els dies i si la boira no s'arriba a esvair, pues la temperatura anirà reculant, les màximes, les diurnes, no pujaran tant. Situació d'estabilitat atmosfèrica que ens ha vingut una mica més d'hora que altres anys, perquè el punt central de la boira és entre el 15 de desembre i el 15 de gener. Ahí tenim les boires a la que esdevingui un anticicló, pues tenim boires pues, gairebé 3 setmanes o 4 setmanes seguides. De moment hem començat una mica més d'hora degut a aquesta grandiosa humitat que s'ha afegit al terra degut a les pluies de la darrera setmana, entre 50 i 100 litres a les comarques de Lleida.
Déu-n'hi-do.
I així hem de continuar.
Molt bé.
Amb boires matinals més o més extenses, algunes podrien perllongar-se tot el dia i sol en les zones una mica més altes.
Bueno, de totes maneres...
I tranquil·litat atmosfèrica.
No he d'agafar el paraigua aquesta setmana, no, segurament, no. Res.
Tot i que la boira deixa una petita quantitat d'aigua.
Sí, però...
Nada, no en forma de pluja, si són condensacions.
Però no agafo el paraigua.
Que ven tot el terramoll, no? Degut a les boires, 0,2 litres, aproximadament cada dia ens va deixant la boira.
Ah, sí? Mira, escolta, és una dada interessant.
Poquet, va humitejant la superfície de terra, ens retorna una mica l'aigua que en forma de boira s'ha format.
Molt bé. Armando pues... Álvarez, com sempre, un plaer. Gràcies, fins demà.
Fins demà i bona tarda.
Mira, és una dada que no coneixíem. 2 litres ens deixa la boira al llarg de tot el dia, però és una dada que no coneixia i que és interessant de conèixer. Vinga, l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Mira, hem de començar parlant de successos. Un cotxe va col·lidir ahir dilluns a darrera hora de la tarda contra un senglar a la variant sud, a la carretera C13, a Lleida. I un altre vehicle va impactar també contra un senglar a Vilanova de l'Aguda, a la comarcal 14-12. No hi va haver ferits greus en cap dels dos accidents, afortunadament. Arriba a Espanya el detingut a França per la mort a punyalades d'un home al barri de Capon de Lleida. Ha declarat davant del jutge lleidatà per videoconferència des d'Irun i s'ha ordenat l'ingrés a la presó de Ponent. Els Mossos efectuen controls per impedir l'accés motoritzat a l'àmbit del Parc Natural de l'Alt Pirineu. La circulació de vehicles està prohibida en aquest espai natural entre l'1 de novembre i el 31 de maig del 2021. Per tant, ull, està prohibit, tampoc cal tentar la sort, el que dèiem, però ull, perquè si vas et pots trobar els Mossos i endur-te de regal una multa. Detenen a Lleida un home acusat per fer-se passar per API i quedar-se amb pagues i senyals de lloguers i compres de pisos. Els Mossos l'acusen de dues estafes, tot i que hauria estat denunciat 35 vegades els darrers 5 anys per fets similars. 35 vegades en 5 anys i no el van poder agafar. O sigui, que va acabar quedant-se estafant a 35 persones diferents. És que la justícia a vegades o és molt lenta o és molt ineficaç. De vegades, eh? No dic sempre, de vegades. També en crònica judicial demanen 12 anys de presó a un avi de Lleida per abusar sexualment de les seves dos netes durant 11 anys. Les menors van explicar els abusos al seu pare el gener del 2019 i els fets es jutjaran la setmana vinent a l'audiència. Ull, com queda una família així, perquè al final són família, demanen 6 anys de presó per cada un dels delictes, per tant 12, i una indemnització de 50.000 euros per cadascuna de les menors, a part de que no es pugui ni acostar ni comunicar amb les menors durant 10 anys. Són família, que això no vol dir res, que siguis família, ni molt menys, però ull com queden aquestes famílies. Vinga, obrim l'apartat relacionat amb el tema de la pandèmia, i és que la PIMEC de Lleida demana als ajuntaments lleidatans definir uns comptes per a l'exercici de 2021 amb unes ordenances fiscals coherents amb la situació de crisi a causa de la Covid-19. A veure si els escolten, realment. I qui no estan contents són els autònoms, perquè els hi van prometre que ahir s'obria una web on podien demanar doncs ajuda, i la web està col·lapsada i caiguda des d'ahir. Hi ha indignació entre els autònoms per aquest col·lapse per demanar els ajuts. La Generalitat ajorna fins avui les sol·licituds davant la saturació de la plana web de treball, i els emprenedors denuncien, a més, que són clarament insuficients les ajudes. Però escolta, amb tanta gent sense feina, amb tants autònoms, segur que trobaran algun informàtic que els podrà assessorar, o fins i tot fer d'una manera o altra, o assessorar, el que deia, perquè això funcioni i no caigui. Perquè a més ja ho sabien que estan molt necessitats els autònoms. Si es posen una web on poden entrar a demanar una ajuda, doncs ja ho saben que hi entraran. El que no tinc tan clar és que tinguin voluntat perquè això no passi. Perquè, vaja, és que això qualsevol persona del sector ho sap perfectament. Només a Lleida hi ha 32.758 autònoms de totes les activitats, als quals s'afegeixen 5.464 del sector agrari. El conjunt de tot Catalunya són 533.202 i 12.544 del sector agrari. Si és que estem parlant de pràcticament 550.000 autònoms a Catalunya només, l'ajuda es tracta de 2.000 euros en un pagament únic, que vaja, si portes mala feina, mala història des del març, benvinguts siguin, només faltaria, però vaja, no és l'ajuda això, no és l'ajuda ni de lluny. Però vaja, la web caiguda. Per tant, de moment, res, no es pot demanar. I la Cambra de Comerç i Hostaleria de Lleida i la Federació d'Hostaleria de Lleida han proposat que les comarques de Lleida puguin acollir una prova pilot que permeti la reobertura de l'hostaleria amb l'aplicació de mesures específiques de caire territorial. En aquest sentit, defensen que podria servir com a exemple d'accions concretes i extrapolables a d'altres llocs de Catalunya. Home, ja que a l'estiu ens van tancar sense contemplacions i després van dir que també havia servit com d'estudi, doncs home, estaria bé que ara també un altre estudi que beneficiés al col·lectiu de l'hostaleria lleidatana, doncs el comencessin aquí i no el comencin a tot Catalunya. Anem a començar-lo aquí, i si la cosa funciona, doncs ja l'anirem extrapolant a la resta del territori. Per la seva part, l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, s'ha compromès a demanar a la Generalitat que consideri aquesta proposta de l'hostaleria de reobrir parcialment i respectant, evidentment, les mesures sanitàries. Pueyo considera que cal trobar un equilibri entre la salut i la preservació del teixit econòmic, i ha recordat que ja el 14 d'octubre va manifestar a la Generalitat que és preferible una restauració ordenada i vigilant que no pas un oci clandestí en domicilis particulars i espais públics. El PAE en cap ha participat ahir dilluns en la reunió convocada per la Cambra de Comerç de Lleida amb representants de totes les institucions per buscar sortides a la situació difícil que viu el sector per aquesta Covid-19. I la pandèmia ha obligat a tancar dues escoles bressols municipals a Lleida ciutat per un positiu a cada centre, seguint les indicacions del gestor Covid, segons ha confirmat l'Ajuntament de Lleida. Són les guarderies municipals de Llívia i Germans Grimm i són les dues primeres que es clausuren per coronavirus, tot i que encara no figuren al llistat d'afectacions del Departament d'Educació, que per cert funciona amb un retard considerable. A més, l'escola Bressol d'Albarés tenia un grup d'alumnes d'un any confinat i està previst que avui tornin a classe després de 10 dies en quarantena sense haver registrat casos positius. Així mateix, la llar d'infants de Golmés preveu reobrir avui després que els tests als alumnes i treballadors hagin donat negatiu. L'únic grup es va confinar dimarts passat per un positiu en un empleat. Això ho tractarem ara, d'aquí uns minuts, amb Josep Lluís Gómez, és advocat de Q2 Consultors. Li preguntarem, clar, en aquest cas, llars d'infants, no deixaràs amb un infant d'un, dos, tres o quatre anys sol a casa. Però, clar, i quan els fills o les filles tenen ja 11, 12, 13, 14 anys, ja pràcticament ho dones per fet, que sí que els deixes sols a casa. Però, il·legalment, això es pot fer? No es pot fer? Però, clar, no totes les empreses disposen de permisos pels pares perquè es quedin aquests 10 dies confinats a casa. Li preguntarem ara tot seguit. Quines són les xifres que tenim sobre la taula de la Covid-19 hores d'ara, per exemple, a la regió sanitària del Pla de Lleida? Doncs que tenim un índex de rebrot de 633 punts i que la velocitat de reproducció de la malaltia ha baixat al 0,90. 0,90 per sota de l'1, que això és un primer objectiu. I el segon objectiu és anar-se'n pràcticament al zero. Bueno, és un primer pas, estem al 0,90, les coses se segueixen fent bé a Lleida, és una cosa que hem de tenir claríssim, i que n'hi ha quatre que no ho fan bé, i com dèiem abans, doncs aquestes trobades de cantaires a la plaça de la Paeria potser no és el millor moment, segurament no hi havia tothom amb la distància que correspon, i estem lluitant tots per baixar aquestes xifres, perquè d'altres sectors econòmics puguin tornar a obrir, que hores d'ara estan castigats i tancats. Però això és una feina que hem de fer entre tots. I per ganes que tinguem de fer d'altres històries, doncs ara ens n'hem d'estar. Pel benefici de tots. Perquè si no, si quatre ho fan malament, ho paguem tots. Cosa que no és justa, tampoc. Però està passant així. Quines són les xifres que tenen hores d'ara a l'Alt Pirineu i Aran? Doncs a l'Alt Pirineu i Aran tenim un risc de rebrot de 630 punts i la velocitat de reproducció és de 1,29. És alta. És alta. I a nivell de Catalunya? Doncs a nivell de Catalunya el risc de rebrot és de 633 punts, lleugerament més alt que el del Pla de Lleida, que és de 607, i una velocitat de reproducció de la malaltia de 0,91. També és una xifra bona. No està gens malament, eh? És una xifra força positiva, no hem fet res, no s'ha acabat res, però, escolta, que és una cosa bona. Vinga, va, que fem una pausa ràpida i marxem cap a Q2 Consultors.
En plataforma Segunda Oportunidad fuimos pioneros en la aplicación de la ley de la segunda oportunidad. Ponte en manos de los profesionales más preparados. Pagarás una cuota por honorarios justa y proporcionada mes a mes. Contacta con nosotros al teléfono gratuito 900-104-415 o en nuestra web plataformasegundaoportunidad.com con la garantía de Bufete Peñarroja Palés.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. Ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. El Forn de Pala Ràdio, Encel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17. El Forn de Pala Ràdio us ofereix els torrons que menjaven els nostres avis.
Ucla Germany se adelanta al Black Friday con el Pack Natura. Colchón de látex natural 100% antiácaros, hipoalergénico. Marsomir con motor, mando con radiofrecuencia y plataformas multidireccionales. Antes 2018 euros, ahora 999 euros con un 52% de descuento. Aprovecha los Black Days de Ucla Germany. Consulta los distribuidores en uclagermany.com.
Ucla Germany, la cama con la que siempre has soñado.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Herrera en Cope. Cope Lleida. amb Ricard Álvarez.
Doncs sap que el que fem ara és, com tots els dimarts, marxar cap a Q2 Consultors. A Lleida estan al passeig de Ronda, número 55. Jo et dono l'adreça web, perquè allí veuràs que no només estan a Lleida, que estan a Barcelona, que estan a Viella, que estan a Balaguer, que també estan a Lleida. www.q2-consultors.com, busca'ls i trobaràs tota la informació referent amb ells. I si no, el número de telèfon, que avui en dia potser és la manera més còmoda i segura, no?, de tenir aquest primer contacte. 973-28-28-18. Fàcil de recordar. 973-28-28-18. Nosaltres, com cada dimarts, o quasi bé cada dimarts, parlem amb el Josep Lluís Gómez. És advocat, està especialitzat en dret mercantil i civil. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Escolta, avui et faré jo una pregunta. Un tema que, de fet, ja l'arrossego des del mes de setembre. L'arrossego, vull dir que hi ha gent que ens ha enviat a través del nostre número de WhatsApp consultes i d'altres pares, i és el següent. Aquest any ens hem trobat amb la situació que hem normalitzat, doncs, haver de deixar els nostres fills o les nostres filles a casa sols durant una setmana o més dies, doncs perquè ja sabeu que si hi ha un positiu en una classe, automàticament passen a estar confinats durant 10 dies tota la classe, però no s'ha activat una manera perquè els pares puguin acompanyar els nens a casa. Llavors ja depèn de cadascú, a la seva empresa, dels tractes que pugui arribar a tenir. Però sí que és veritat que hi ha molts pares que al final, doncs, deixes els nens sols a casa. A partir de certa edat, evidentment. Jo entenc que els de primer d'ESO, o sisè, si m'apures, cap amunt, doncs, mira, d'una manera o altra, tu confies. Però clar, la pregunta és la següent, Josep Lluís. Legalment, això, què comporta? És a dir, això es pot fer o no es pot fer? I si ho fem, a què ens podem atendre?
Bé, jo te diria que, Ricard, la pregunta és força interessant, que hi ha dos vessants d'aquesta pregunta. Una és la meva responsabilitat interna respecte del meu fill, és a dir, si el deixar-lo a casa significa una mena d'abandonament, i l'altra és la responsabilitat externa que jo tinc davant de tercers, clar, davant de coses que puguin fer els meus fills. És a dir, a qui no li ha passat o qui no ha vist alguna vegada, pues, que un fill nostre dona una pilotada a un altre,
sí,
o la rep, o que se cau una joguina des del balcó, o que, pues, dos nens que es barallen i tal, no? A veure, des del punt de vista intern, a partir d'una certa edat, i cadascú es coneixerà el seu fill, i cadascú coneixerà les condicions de casa seva, i, pues, si tens una càmera per vigilar-lo, o si tens això d'aquí, dubto que ningú se'l pogués acusar d'abandonament. L'abandonament se produeix quan hi ha una persona, un nen que no... A veure, que el deixes molt temps, o que no té cap mena d'autonomia. Estem pensant a vegades en aquells pobres bebès que se'ls deixa dintre el cotxe i passa una desgràcia.
Sí, sí,
no?
Clar.
Fora d'aquests casos, si estem parlant d'un nen de 12 anys, pues ja sempre més una sota autonomia i la deixem estar un mínim número de temps, pues, i no se'ns pot acusar a nosaltres de res. Externament, el que cal saber, però en situació de pandèmia i en qualsevol cas, és que nosaltres som responsables de les nostres actuacions, però també hi ha supòsits a la llei. Penseu que estem parlant del Còdic Civil, que és de l'any 1800 i pico, és a dir, des de sempre, responent per conductes d'altres. Els pares són responsables dels danys que causen els seus fills, que es troben sota la seva guàrdia. El mateix passa amb els tutors, no? Aquells que tenen sota la seva autoritat. De la mateixa manera que els empresaris són responsables del que fan els seus empleats dintre de les seves funcions, no fora de l'activitat laboral, per suposat. I els centres d'ensenyament, durant els períodes en què els nens estiguin sota el control del centre d'ensenyament, desenvolupant activitats escolars o extraescolars o complementaris, també són responsables. I aquesta responsabilitat o aquesta presumpció de responsabilitat solament s'aturarà quan nosaltres demostrem, o l'empresari o el col·legi, que se va emplear, pues, tota la diligència, tota la cura que sembla que calia. Inclús el Codi Penal dels Menors, o sigui, la llei orgànica que regula la responsabilitat dels menors, preveu que els pares siguin responsables solidaris de danys i perjudicis que causen aquests nens. Imaginem, pues, el típic nen que agafa un vespino, un vehicle, sense permís de conduir, sigui de casa o sigui de fora de casa. O sigui que aquestes, aquests nens, és a dir, estem parlant de nens i nenes menors de 18 anys, no tenen patrimoni, no tenen, si tenen patrimoni responen al seu patrimoni. Si un nen tingués patrimoni, perquè l'heredat...
Bueno, o allò que a vegades els pares poden arribar a fer, no? Escolta, compro accions a nom del nen.
Correcte.
Allò és patrimoni, no?
Allò és patrimoni, qualsevol... És a dir, la responsabilitat del nen no vol dir que ell no tingui responsabilitat econòmica, però el que passa que habitualment no hi ha patrimoni. I aleshores aquesta responsabilitat se traspassa als pares o als centres escolars o als empresaris per una obligació que tenim de vigilància i per un deure que tenim en el cas dels pares d'educació. És a dir, quan hi ha un esdeveniment malaurat, normalment o no han vigilat prou o no hi ha hagut una educació, una formació pues que eviti, previngui tot això d'aquí. I aleshores hi haurà una responsabilitat. Per tant, si nosaltres deixem la nostra filla a casa i es deixa una aixeta oberta, en situació de pandèmia i o estem a casa o no estem a casa, doncs nosaltres serem responsables de l'aixeta oberta del nostre fill.
O sigui, que, sí, o sigui que al final els pares és com un esport de risc, això de deixar els nens a casa.
Sí. Inclús hi ha casos, penseu que els pares són diligents, han deixat els fills amb els seus, amb els padrins, i aleshores aquesta responsabilitat se traspassa als padrins. És a dir, que en principi el nen, i sobretot en funció de determinades edats, pues evidentment és, diguem-ne, una falta de capacitat, de formació, que això sí que pròpia de l'edat. Per tant, hem de traspassar un major d'edat.
Sí, sí, evidentment.
No sempre, vull dir, m'explico. És a dir, hi ha les típiques lesions que es provoquen a vegades durant un joc. És a dir, un nen aconsegueix amb un altre i ja, pues, bueno, pues cau. Aleshores, no vol dir que sempre hi hagi responsabilitat. Clar. És a dir, no és un seguro tot res, no? El que passa que hem de... bueno, demostrar que hem sigut diligents.
Jo, de totes maneres, el que us diria és que, si teniu dubtes, aviam, sempre que imperi el sentit comú, però ja sabeu que això del sentit comú és molt variable, depenent de la persona. Llavors, davant del dubte, fins i tot amb una cosa d'aquestes, que això en un altre any mai ens ho haguéssim plantejat de cap manera, mira, jo et dono el telèfon 973-28-28-18, truques a Q2 Consultors i veuràs que estan fins i tot per aquestes coses que no ens ho havíem plantejat mai a la vida, però hi ha molts pares ara que tenen aquell neguit de dir, bueno, però escolta, a veure, i si passés, perquè al final és el que dèiem, Josep Lluís, tu deixes el nen sol a casa i escolta, el nen és innocent i fins a cert punt, doncs jo què sé, es deixa l'aixeta oberta o qualsevol cosa, hi ha una inundació o jo què sé, qualsevol cosa, al final els nens són nens, tampoc no els hem de posar més responsabilitat de la edat que tenen, no? Clar, què passa, què no passa? Les assegurances, com responen davant de tot això, no? Davant del dubte, 973-28-28-18, truqueu a Q2 Consultors i allí us informaran i buscaran la solució que més adequi a cada cas, que ja us dic, aquest cas és, no n'haguéssim parlat mai, si no estiguéssim en pandèmia, doncs, bueno, és un d'aquests cas que surten. A internet, www.q2-consultors.com. I, bueno, que avui hem parlat amb el Josep Lluís Gómez, que és advocat especialitzat en dret mercantil i civil. Josep Lluís, escolta, ja veus, temes d'aquests que surten de pura actualitat,
Sí, Ricard, però ja veus també que no hi ha nada nou bajo el sol.
No. Escolta, la setmana vinent parlarem també d'un altre tema que potser s'ha disparat en època de pandèmia, el tema dels impagats, Estigueu a l'aguait, dimarts vinent amb el Josep Lluís Gómez. Que tinguis bona setmana.
Bon dia, Ricard, adéu-siau.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Este es un mensaje para todas las familias que cambian el fútbol por...
¿Y qué serás ahora, Barbie?
Ingeniera o médica.
Del 6 al 24 de noviembre, para todas estas familias, en El Corte Inglés tenemos un 25% de regalo por sus compras en juguetes. Para canjear del 26 al 31 de diciembre. Porque esta Navidad, la ilusión está en jugar.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Camí cap a la una de la tarda, dos vegades al mes, el segon i el quart dimarts de cada mes. Ja saps que donem la benvinguda al Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom. Bon dia, Ricard.
Amb el Joan Bellmunt ja sabeu que obrim la finestra dels records i aquí dins de la finestra hi cap coses tan diverses com recuperar o parlar o recordar professions d'aquestes que a poc a poc s'han anat perdent en el temps, que no ens ho sembla, però que sí, que ja no es fan i es feien fa 4 dies, doncs, entre d'altres, eh? I recordar també, doncs, tradicions populars amb dates molt, molt concretes. Joan, avui què ens toca a la finestra?
Mira, avui a la finestra parlarem d'un ofici, d'una manera de fer, de treballar, desaparegut, i recuperat ara amb aquesta pandèmia per part de molta gent.
A veure...
és fer-se el pa a casa.
Oh, i el pa.
Abans les dones feien el pa a casa, i ara ho explicarem com es feia. Però és que ara això s'ha recuperat, perquè amb la pandèmia una de les coses que anava més buscada era la farina.
Ui.
Perquè la gent...
Mira, jo en el moment de màxima paranoia, allà a l'abril, paranoia em vull dir quan ja van fer lo del confinament total i tota la història, com que a mi sí que em tocava venir a treballar a casa, anava jo a comprar, i fèiem una compra a la setmana només. I a casa em deien, escolta, farina, va, que faré reposteria i coses. És que al final havia de fer una foto a la prestatgeria del supermercat perquè em creguessin, és que no queda res. Re de re, era avalanxa, Joan, avalanxa.
Sí, sí. I no, jo no ho vaig viure, però sí que també vaig haver de comprar farina per l'amistat, que anaven al supermercat i no en tenien, i llavors anava jo a una pastisseria i feien la farina. Imagina't tu.
Però abans molta gent se feia el pa a casa, oi?
No, abans tothom es feia el pa a casa.
Veus?
I ara en parlarem una mica, perquè era una de les realitats, fins i tot, el paper de la dona va estar tan essencial, tan vital en el tirament endavant de la casa, de la família, que si una dona no sabia pastar, aquella dona no era apta per portar la casa.
Ah, caram.
Per tant, això en parlarem una mica avui, i fins i tot hi ha alguna cançó, vull dir que ens en parli d'aquest tema.
Uh-huh.
Així que avui, si vols, parlem una mica, que antigament pues, cada casa es feia el pa. I l'encarregada de pastar era la mestressa. Això sí, havia de ser valenta per fer la pasta, no? A fer el pa s'hi tardava tot un dia, pràcticament. La vigília de pastar es posava en una pastera el llevat, que era un tros de massa que s'havia deixat de la pastada anterior. Per cert, la pastera jo encara la guardo de quan pastava la mare i la padrina.
Mm-hmm.
La pastera encara es pot comprovar avui com eren les pasteres que es guardaven, que es feia el pa.
Mm-hmm.
Cal dir que a primera hora del matí, amb el llevat ja tou i ben remenat, s'hi afegia uns 20 o 25 quilos de farina de blat, que també en alguna ocasió també havia estat de sègol, perquè no hi havia farina de blat, aigua i sal. S'havia d'amassar unes 3 hores. Imagina't allà anar fent amb les mans fins que la pasta no s'enganxés als dits. Després, amb un tallant, es feia la pasta a trossos, més o menys de 2 quilos, perquè feia pans redons. I a sobre un taulell s'arrodonia en forma el pa, que deia els pans redons que es feia llavors, el pa de pagès que ara diuen, no?
Mm.
Llavors s'embolicava amb una tela i es deixava reposar una estona perquè pugés. I mentrestant s'encenia el forn. La llenya ja la teníem preparada des de l'anterior pastada, ja que així s'aprofitava l'escalfor del forn per fer que la llenya quedés ben seca i cremés més. Quan s'havia cremat la llenya, es treien les brases, s'escombrava el forn i s'hi posava el pa i les coques que s'havien de coure, si és que es feia coca. El pa necessitava un parell d'hores, les coques no tant. Els pobles, però no totes les cases tenien forn, perquè això ho feien amb el forn de casa, però no totes les cases tenien forn. I llavors hi havia 2 forns, o el forn municipal, que la gent treia punt i podia anar a coure el pa allí pagant un impost d'un pa per cada 11 o un cada 10, i podia coure'l allí. Cal dir que a Puiggròs, per exemple, al meu poble, jo recordo que hi havia 2 forns, a Cal Isidre, i també a Josep Maria el Pastisser. Ara no n'hi ha cap ja al poble. Porten el pa de fora i encara,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
I així, doncs, pues cada casa s'amassava el sopar i el portava a coure, perdó, en un d'aquests forns. Les diferents cases es posaven d'acord en el dia de fer-ho per evitar que el forn es refredés, i així no costava tant d'escalfar-lo. Posteriorment, ja a principis del segle, van sorgir els forns aquests públics, particulars, que feien el pa per la gent. I la gent anava a comprar el pa. També hi havia clients que hi portaven la farina i el forner els donava el pa. I els donava més quilos de pa que farina, perquè hi havia afegit aigua i els clients llavors no tenien farina, pagaven el pa. Fins i tot s'utilitzava una targa, que hi havia un número de l'1 al 100, i quan tu anaves a buscar el pa, te tallaven amb unes tisores, tu pagaves tota la targa, l'import.
Ah,
I quan anaves a buscar el pa, llavors tallaven, si agafaves un quilo, doncs tallaven un número, i així anaves pagant, anaves gastant la targa que et donaven. Igual que això del bus ara, que te carreguen tants viatges
sí,
de bus,
sí.
I tu piques, doncs llavors hi havia aquesta targa que funcionava. M'agradaria comentar només una mica que el fet de que les dones han estat els pilars bàsics de la nostra terra, i això no ho dubta ningú, i encara que mai ningú ha fet una proposta de fer-los un reconeixement públic que es mereixen. Per aquest motiu, m'agradaria ara només parlar una mica i dir que abans d'endinsar-nos en aquesta realitat de fer els homenatges, però sí que caldria dir que les dones eren vitals. Fins i tot el saber pastar era el més important de la feina d'una dona. I fins i tot s'havia de provar si la dona sabia pastar abans de casar-se. S'havia donat el cas curiós a la Granadella d'una parella que s'havia de casar i quan ella va anar a pastar a casa amb ell per veure si sabia de pastar, al no saber pastar la pasta, al no saber carinyar la pasta, s'havia de ser del casori.
No va passar la prova.
No va passar la prova, exacte. I fins i tot es feien ells el pa, la núvia i la sogra, diguem-ho així, la futura sogra, per menjar el pa el dia de les bodes. Feien la vigília o l'antivigília, feien un pa tou pels convidats perquè així ja tenien el pa de bodes. Aquí, que la cançoneta ens diu qui se'l menjarà aquest pa de bodes, aquest pa dichós? La senyora núvia amb el seu espòs. Però també cal dir pues, que aquesta realitat a poc va anar desapareguent, per sort, perquè si s'ha de saber fer pa, s'ha de saber fer
sí,
pa
sí, sí.
Tant la dona com l'home, però va ser un moment àlgid de la nostra realitat tradicional que avui ha desaparegut.
Bueno.
Inclús les pastisseries estan desapareguent perquè avui dia també estan agafant els supermercats aquests pans congelats, aquests pans industrials, estan fent fora les pastisseries artesanals.
La veritat és que hi va haver un boom i està bé que hagi passat perquè més d'una persona... El que passa és que després no sé si ho han seguit fent, eh? Que aquesta és l'altra història. Una cosa és que, mira, llavors en pandèmia s'hi posessin la gent a fer-ho i l'altra que després se seguís, eh? Perquè ja saps que aquestes coses, Joan, mira, ho agafes amb molta... amb moltes ganes, però després, escolta, quan tornes més o menys amb una normalitat, que no hi estem encara, però bueno, més o menys una normalitat, escolta, tornem a comprar-lo i ja està, no? Bueno, no ho sé.
Sí, però al principi del confinament, pues, jo veig aquella gent que al quedar-se a casa tantes hores, i bueno, pues, va sortir l'eufòria de fer-se el pa a casa.
Sí. Bueno,
molta gent.
El pa, i a partir del pa, doncs ja ho saps, una mica de coques, de pa de pessic, etcètera. Doncs, i d'allí ha derivat a moltes altres coses.
Va ser una recuperació d'un ofici, d'una feina,
sí.
feta a nivell familiar, a nivell de poble, i que ara avui això ha desaparegut. Fins i tot ara, quan hi havia els forns comunals, de l'Ajuntament, que la gent podia anar a coure el pa, perquè no tothom anés al mateix dia i a la mateixa hora, al punt de les 12 del migdia, a l'Ajuntament sortejaven a veure qui havien de passar, a veure qui seria el primer, el segon o el tercer, i llavors s'anaven donant les hores tu, de tal hora de l'altre.
Bueno, això ha canviat molt, això. Eh?
Ha canviat del tot.
Ha canviat del tot.
Però és que és una cosa que, serà que jo la vaig viure de petit.
Sí.
Vull dir, tampoc no fa tants anys.
No.
Però li parles a la gent jove i això dona peu a pensar que era la prehistòria.
Sí, escolta, de quin segle parles. En fi, avui a la finestra del record amb el Joan Bellmunt hem parlat de... bueno, aquest ofici, no ofici, però que sí que es feia a totes les cases, fer-se el pa. Joan Bellmunt, com sempre, un plaer, cuida't força.
Molt bon dia. Un record per un bon pastisser que va treballar al forn, el Cisco de Tardareu, que va treballar al forn, un record i una abraçada.
Doncs aquí queda. Adéu, Joan.
Adéu.
Menys d'un minut i ens plantem a la una de la tarda, per cert, amb una darrera hora que ens diu que Lleida substituirà la cavalcada dels Reis Mags per un espectacle que es farà
entre el 2 i el 5 de gener al Barris Nord. La paeria treballa amb una proposta que preveu 32 representacions, però n'hi podran passar més de 60.000 persones, que serà gratuït i que s'haurà de fer amb reserva prèvia per poder assistir, per garantir doncs, totes les mesures sanitàries, la distància, l'aforament, la mascareta, etc etc. Això és darrera hora, que ampliarem després a la tertúlia dels polítics i aquests propers dies, però la cavalcada com a tal no la tindrem per evitar, sobretot això, les aglomeracions de les persones. Senyal als horaris i arribem a la una.
És la una a les 12 en Canàries.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La euforia que ha generado la vacuna debe ser compensada con muchas dosis de prudencia. Es el llamamiento que hacen los expertos después de conocer que el ensayo de la farmacéutica Pfizer es eficaz en el 90% de las personas a las que han suministrado la dosis. Esto es superior a las estimaciones iniciales que planteaban una eficacia máxima del 80%. Aún así, el camino es todavía largo. Hoy el ministro de Sanidad ha anunciado que en mayo 10 millones de españoles podrían estar inmunizados con la nueva vacuna. Esto es un porcentaje pequeño para pensar que en ese momento, en mayo, habremos dicho ya adiós al virus. Lo inmediato ahora es confirmar si la vacuna es segura o no, como ha destacado en el Gran COPE Salvador Masip, médico e investigador de la Universidad de Leicester y de la Universidad Oberta de Cataluña.
Creo que es una buena noticia, pero no es ni mucho menos nada rompedor. Es mejor de lo que esperábamos. Estábamos esperando una vacuna con una efectividad del 70-80%, o esta parece que podría tener el 90%, pero primero hay que ver los datos y después creo que lo importante es fijarse en si esta vacuna es segura o no.
De forma paralela, siguen los avances también para conseguir fármacos que sirvan para tratar el coronavirus. De momento, todos los que se han probado no han sido eficaces y eso amplía la dependencia de la vacuna. Hoy la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos ha autorizado el primer fármaco con anticuerpos para tratar el coronavirus. En principio, no se va a vender en farmacias, solo se va a administrar en hospitales y centros de salud y se va a aplicar en pacientes leves o moderados, no los más graves. Las investigaciones implican que supone una respuesta activa con anticuerpos monoclonales contra el coronavirus. Al margen de la crisis del coronavirus, aumenta la presión migratoria sobre Canarias. A los 2.000 inmigrantes que llegaron el fin de semana se han sumado otro centenar que han sido localizados en dos barcazas. El buen estado del mar ha puesto la alfombra a las redes mafiosas que siguen reinventándose. Como novedad, algunos marroquíes están llegando provistos incluso de pasaporte. De allí vuelan luego por su cuenta a la península, Juan Baño.
Efectivamente, Antonio, como tú cuentas, el magnífico estado de las aguas en el Atlántico se ha convertido en la mejor pista de despegue, nos dicen, para unas mafias que meten presión cada día con la llegada de nuevas pateras y métodos innovadores. Lo último es que algunos de los inmigrantes, sobre todo marroquíes, viajan perfectamente documentados. Una vez pasan las 72 horas de control policial, pueden salir a la calle y, sin más, coger un avión con destino a la península. José Luis Guedes es policía en las islas del sindicato SUP de la policía.
Están llegando con su documentación. Es algo insólito en toda la historia de la inmigración en Canarias que los inmigrantes lleguen con documentos originales, con su pasaporte y en algunos casos incluso con dinero en efectivo.
También conoce y nos ratifica un mando de la Guardia Civil en Canarias. Las redes juegan a todos los palos. Por 2.000 euros colocan un senegalés en Canarias y en la misma embarcación, sobre todo si procede de Marruecos, esconden unos fardos de hachís, los narcoyucos. Las mismas redes trabajan con droga, seres humanos, incluso armas, aunque por fortuna en Canarias aún no se ha detectado ninguno de este tipo de carga de armas.
Hay noticias sobre el regreso de Marc Márquez, José Luis Corrochano.
Quedan dos pruebas del Mundial, la de Valencia de este fin de semana y la de Portugal. El campeón del mundo, Marc Márquez, recordemos, se lesionó el húmero en la primera carrera en Jerez. Se ha especulado durante todo el año sobre su regreso y acaba de comunicar que este año Borja González no corre más.
Así lo ha comunicado el piloto en sus redes sociales y también lo ha confirmado su equipo. Marc Márquez descarta subirse a su moto en lo que queda de temporada. Son solo dos carreras y ahora va a centrarse, sí, absolutamente en recuperarse de ese brazo con las miras puestas en 2021. La primera fecha, esta todavía provisional, es la del día 19 de febrero, el primer test de pretemporada que se disputará en el circuito Sepang en Malasia.
Este fin de semana Joan Mir puede ser su sucesor si termina entre los tres primeros en Valencia. Otra noticia de motos, el TAS ha sancionado a Andrea Iannone con 4 años de competición por dopaje de esteroides. En fútbol, a esta hora está previsto que la selección española llegue a Países Bajos para jugar mañana un partido amistoso. Las novedades son Bellerín y Marco Asensio, que sustituyen a los lesionados Navas y Ansu Fati. Ansu Fati, operado ayer del menisco, estará de baja unos 4 meses. Y acabamos de conocer el fallecimiento de Juan Cruz Sol, a los 73 años de edad. Consejero del Valencia, jugó en el club valencianista, en el Real Madrid y en la selección española.
José Luis Restán, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis cómo ha comenzado el año jubilar concedido por el Papa con motivo del 80º centenario de la Catedral de Burgos.
Pues fue el pasado sábado a las 11 de la mañana, con el repicar de las campanas del templo como fondo, cuando se desarrolló la procesión desde el interior de la catedral hasta la Plaza de Santa María, donde el arzobispo Fidel Herráez abrió la puerta del perdón. A continuación se inició una eucaristía en la que los fieles ya podían obtener la indulgencia plenaria, siempre que cumplieran con los requisitos establecidos habitualmente por la Iglesia. El arzobispo hizo alusión a esta desgarradora pandemia que azota nuestro mundo, pero también recordó que a lo largo de la historia del templo catedralicio se han vivido otros momentos muy duros, como la epidemia de peste que asoló la ciudad de Burgos. Y añadió que este jubileo puede ser una oportunidad para que nos encontremos más con Dios, más con nosotros mismos y con el resto de nuestros hermanos. Lo vamos a contar ampliamente en media hora al comienzo del Espejo.
Gracias, José Luis. Estás en Mediodía COPE y te acompañamos hasta las 3.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Estàs en companyia del migdia de COPE Lleida. Avui, dimarts 10 de novembre del 2020, hores d'ara 6 minuts per sobre de la 1, amb 13 graus a la ciutat de Lleida. La boira ha pujat. Ha pujat una mica més, però la visibilitat encara la tenim a 10 quilòmetres, que no és que sigui poca. Tot sembla indicar que avui també s'acabarà trencant, però més tard que ahir. 13 graus, hores d'ara no ha canviat massa. Teníem 12 i una mica més fa 40 minuts, i un grau potser més al que ahir. Per tant, una temperatura similar, com ja ens ha dit l'Armando Álvarez, que tindrem un temps força estable durant tota aquesta setmana. Buscarem aquesta previsió meteorològica tot seguit, una darrera hora, i parlem de gastronomia amb el Felip Urbano. Avui coneixerem un projecte que crec que t'agradarà. És maco, ja veuràs. A partir de 2:15, la tertúlia dels polítics, on ja saps que acabem parlant de tot, fins i tot de política. Marxem ara cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí tenim el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Durant les pròximes hores esperem a la província de Lleida predomini de cels poc ennuvolats, menys al Pirineu, on tindrem intervals de nuvolats i on no es descarta algun ruixat aïllat o pluja feble. Pel que fa a les temperatures, avui no presenten canvis importants, amb màximes de 18 graus a la Seu d'Urgell, de 17 a Tàrrega, de 16 a Lleida, capital i a Balaguer, i de 14 a Viella. I si parlem del vent, seguirà bufant de direcció variable i en general fluix. Si mirem a la jornada de demà dimecres, esperem a Lleida un inici de dia amb boires matinals que podran ser persistents a la depressió, i comptarem en general després amb cels poc ennuvolats o clars, tot i que arribaran núvols alts a la tarda. Per últim, les temperatures diurnes demà tampoc variaran gaire, amb unes màximes que seran de 17 graus a Balaguer, a Tàrrega i a la Seu d'Urgell, i de 16 a Lleida, capital i a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Una darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Que te l'hem avançat abans. La pandèmia de la Covid-19 ha obligat a reformular la cavalcada dels Reis Mags de Lleida, i per això l'Ajuntament està ultimant un projecte que planteja un espectacle que es farà del 2 al 5 de gener al pavelló Barris Nord. Segons ha comunicat la paeria, la previsió és fer 32 representacions, 8 per dia, i podran passar més de 60.000 persones. L'objectiu és garantir totes les mesures de prevenció del coronavirus. Caldrà reservar entrades per assistir a l'espectacle, tot i que seran gratuïtes, i es podrà fer a través d'un aplicatiu de la paeria que asseguren que serà fàcil i intuïtiu, tal i com es va fer a la fase de cultura, a les piscines i per Tots Sants. Tot plegat s'especificarà a principis de desembre, però ja ens podem anar oblidant de la cavalcada típica i tòpica de... bueno, d'habitual, la de sempre. Fem una pausa i ara ja sí que ja anem directes cap a la gastronomia.
¿Voy al súper o compro online? ¿Salgo a tomar algo o hago plan en casa? Ojalá todo fuera tan fácil como decidir la marca de neumáticos que me da la seguridad que necesito. Y ahora, hasta el 14 de noviembre, si equipas tu coche con neumáticos Michelin, conseguirás hasta 60 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones. Michelin, la seguridad que necesitas, siempre como el primer día.
Colas interminables para comprar o sacar la tarjeta de crédito con los guantes, estamos aprendiendo una nueva forma de consumir. ¿Verti o falso? En Verti queremos ponértelo fácil con una gestión 100% digital, en cualquier momento o dispositivo y fraccionando los pagos como elijas. Y con un 40% de descuento en tu seguro de coche. Contrata tu seguro en verti.es, tu aseguradora digital.
Si ya puedes tener esa máquina para tus expresos de cafetería, ¿por qué esperar?
Adelántate al Black Friday en el Corte Inglés porque hasta el 11 de noviembre ya tienes un 20% de descuento en máquinas de café superautomáticas.
Como la Philips Espresso Serie 2200 con espumador por 295,20.
O la DeLonghi Magnifica Smart con panel de control intuitivo a 359,20.
Adelántate al Black Friday con los super tecnoprecios en el Corte Inglés e Hipercor.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí... están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también. Que sé que si les pasa algo, con tan solo pulsar un botón de la alarma, les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Apa, ja està. Ja saps que amb aquesta sintonia parlem de gastronomia, camí cap a dos quarts de dues, tots els dimarts, i nosaltres ho fem sempre. És un luxe, de veritat, us ho dic de veritat, eh? És un luxe acompanyat sempre amb el sommelier, amb el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, bon dia.
És un luxe perquè és que el Felip, de la seva feina, com que li apassiona, doncs la viu i t'explica secrets, trucs, històries... Però és que, a més, coneix un munt de gent. O sigui, jo pensava que coneixia gent a la vida. No, no, el Felip coneix, però una muntanya de gent. Eh? Jo no sé, si, a més, Felip, en aquestes èpoques de tancaments, per desgràcia, evidentment, però de tancaments, doncs a través de les xarxes socials es ha anat coneixent gent nova.
Bueno, des que vam començar...
Del mundillo,
finals,
eh?
Sí, des que vam començar a final de març... ara no me'n recordo, si portem 25 convidats, ¿vale? Pues dels 25 hi ha 18 que sí que no es coneixem i de fa temps, però d'altres pues, ha sigut per llançar un altre i després pues, passar un correo, pues mira, fem això, treballo a la ràdio,
sí.
I llavors, clar, és la manera, però després si te fixes, tots els que han passat i passen per la ràdio tenen alguna cosa que explicar, que al final t'emociona,
sí,
no?
I
és, bueno...
Jo
és gallina de piel, és gallina de piel, mira.
Vale, mira, això ja ho tinc aquí apuntat, ja.
És gallina de piel.
Gallina de piel wines, eh?
Exacte.
Aquí ho deixo. D'aquí 3 minuts en parlem d'això, però sí, recordeu-vos sí. d'aquesta marca. Des del març, vam haver de, bueno, variar lleugerament. Seguim parlant de gastronomia i seguim coneixent persones i la veritat és que és força maco tot. L'únic que ha canviat és que potser ara quan parlem d'un chef o parlem d'un restaurant no hi podem anar a provar-ho.
Ens
ho hem de deixar a la llista de coses per fer.
I encara continua, per el que sembla... No sé. Sé si... Hòstia, no vull... Com dèiem la setmana passada, no vull ser pessimista... Però, hòstia...
Bueno, però el hashtag, no sé. El hashtag aquest que tens tu de amenaza con volver segueix vigent, eh?
No, això crec que encara... bueno, lo de salamos la hostelería y esa hostelería y el que se va crear a Lleida, que és o sea, amenaza con volver, crec que això no hem d'oblidar mai perquè hi ha gent que ho està passant sempre bien, però és que no m'he de dir fins que això s'acabi, que no sé quan s'acabarà. Hi ha gent que ho passa molt malament, que lo estem passant molt malament, estem tristos perquè no fem el que més ens agrada, que és fer feliç a la gent, i bueno, pues, no sé si d'aquí poc, ojalà, pues, podem fer...
Sí, igual, Felip, no li posem data, perquè igual és d'aquí una setmana com és d'aquí un mes. No li posem data perquè les expectatives després te les destrossin, que és el problema. Escolta una cosa, canviant de tema, va, el nostre proper convidat, tu de què el coneixes, o com... Us coneixeu?
Bueno, sí, no ens coneixem, sí que ens hem vist algun cop amb alguna fira o amb algun cas que hem fet, però no ens coneixem personalment, vull dir, ara ens coneixem, jo crec que bueno, a partir d'aquí pues, és diferent, però també és perquè jo tinc dos vins que aquest senyor fa, el David fa, a la carta de Seyton.
Ah,
llavors, bueno. Pues, a part de que intenta sempre pues, no, ajudar els amics, sí, pues, per què no, no? Les coses són dos vinazos, evidentment, si no, no estarien. També, no sé si m'explico, no? Però ell té un projecte personal molt xulo, que és el que deia abans, que és la Ira de Piel Wines, i bueno, a part, doncs, bueno...
Anem a conèixer qui hi ha darrere d'aquesta idea i com s'ha arribat fins aquí. Eh? David Seijas, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs, David?
Molt bé. Súper, Dins de... Entenent... Jo sempre
sí,
dic que...
evidentment.
Entenent el moment delicat, molt positiu, sempre.
Molt bé.
I de salut física, superbé. Salut mental, una miqueta més just. Però bé.
És una plaga, això, de totes maneres, David. Escolta, on t'estem trucant?
Mira, ara mateix estic a Seva, un poble molt petitet del Montseny.
Ahà. Escolta, Seva, això està a prop de Vic. De què em sona aquí? Algú famós de Seva?
Sí, home, aquí tenim l'únic campió del món de motociclisme de 500 centímetres cúbics.
Ah, sí, senyor, l'Àlex Cribiller.
Àlex Cribiller.
Sí, senyor. O sigui, és imperdonable que jo no hagi caigut amb això. Mira que ho he dit vegades. El noi de Seva, és veritat.
El noi de Seva.
A Lleida tenim el supermàrquet, però, hem de dir que el Cribi, hòstia, a mi m'ha fet plorar i tot.
Home!
Que, vull dir que això sí, ho tenim que recordar sempre.
El que va fer l'Àlex Cribiller és molt important, que va obrir moltes portes també.
Molt.
I a més, les motos de 500 eren una altra història, allò.
Sí,
era una salvatjada. En fi, no parlem de motos, David, avui parlem
però,
de...
Bueno, el meu poble es parla més de motos que de vi,
Ah, sí?
Sóc un rar avis, sí. Bueno, és que clar, és que el que va fer l'Àlex és que és això, ho tenim tots encara.
Sí. No, evidentment, i que duri, que això... Saps què passa? Que el món d'internet i de les xarxes socials tot va tan ràpid avui en dia que sembla que no costi arribar fins dalt, perquè avui hi ets i demà no, i escolta, a vegades s'ha de mantenir les coses. David, escolta, tu ets sommelier,
Sí, senyor.
Sommelier. Com va anar això? És a dir, tens tradició familiar o et va interessar i punt?
Bueno, això, mira, jo ho tinc molt fàcil perquè jo vaig néixer en un bar.
No ets el primer que ens ho diu, això, amb aquest espai?
No. que pot sonar malament,
Però ja t'entenem. O sigui, els teus pares tenien un bar-restaurant.
Sí, senyor. És un bar de poble, bueno, bàsicament a Seva, no? I és un bar de tota la vida, de treballadors, no? I jo, bueno, clar, jo vaig viure la meva infantesa en aquest bar. I el meu pare venia, doncs, de la restauració. Havia estat de cambrer molts anys en l'Hotel Montanyà, que és conegut perquè hi anava al Barça també a fer els estages amb el Cruyff i tot això. I bueno, doncs jo crec que ho portava la sang, no? El contacte amb el client, no? Sobretot ser servicial, no? I al final, doncs, bueno, el món del vi, que era potser la passió frustrada del meu pare, perquè en aquella època no podien estudiar, no tenien la facilitat que tenim ara, doncs em va portar que ell em guiés una miqueta en aquest camí, no? I de molt petitet m'ensenyés algunes joies que comprava de Rioja, de Ribera, no? En aquell... Bueno, fa anys que eren les zones potser una mica més conegudes. I a poc a poc em va anar portant cap a aquest fascinant món del vi, però sense perdre mai el contacte d'això, no? Del servei, de com ha dit bé... ara el company, doncs, de fer feliç a la gent, si ho portem a l'ADN, no?
Clar. Tens un parell d'etapes a la vida, entre d'altres coses, però tu has estat el sommelier cap al Bulli, i clar, això és com un abans i un després, suposo.
Sí, home, la veritat és que, clar, sóc un afortunat, no?
David, de totes maneres, que jo no ens coneixem amb el David, però suposo que si et van triar tu no és tirar una moneda a l'aire i ja està. Segurament t'ho mereixies.
Bueno, mira, això no sé si... No sé, jo crec que passen trens aquests, casualitats de la vida... No sé, suposo que és la suma de tot, però...
Però bueno, et trobes allà i mira, i sobretot vius la revolució aquesta del bulli des de dintre, que segurament no la valores tant, la valores més ara des de fora, no? Un cop a toro passado. I jo què sé, no sé, sempre dic, segur que hi ha gent molt més preparada que jo, que en fan més, que... però mira, no van tenir la sort d'estar en el moment i el dia adequat, no?
Felip.
Sí.
No, que pensava que volies intervenir.
Ah, no, que això de que també, ja no sé si un cop que el convidat diu lo de afortunado, bueno, aquí està clar que el David, pues bueno, afortunado, pues al millor sí que va tindre aquella sort d'estar allà en aquell moment, però bueno, no tothom pot dir que és
Miguel, ja, però s'ha de valer, si no, no t'agafen.
Sí.
Vull dir, si passés
per això,
jo...
Per això.
Si hagués passat jo per aquell, en aquell moment, per aquell lloc, no m'haguessin agafat. O sigui, m'entens? O sigui,
el millor per dinar, sí, però clar, per treballar és Miguel, vull dir, això no és... bueno, per mi és això, no? Ja no. Crec que és un punt molt important de recordar de la trajectòria del David, no?
Clar. David, clar, el tema de, com deies, el tema del bulli, i a part de tot el tema d'innovació que comporta, doncs també té molts focus, és a dir, és un lloc molt conegut on automàticament suposo que passes a conèixer moltíssima gent i suposo que també enriquir-te a nivell professional.
Hola, sí, jo crec que el més important és el darrer que has dit, eh? Enriqueix moltíssim. Perquè, a més, tens uns personatges, ja no només el Ferran Adrià, que és, no?, potser la persona més coneguda, però el Juli Soler, que el Juli, no?, el director del restaurant que ens va deixar, per desgràcia. Unes persones amb uns valors brutals, amb la cultura de l'esforç, amb aquesta sensibilitat cap a la gent, cap al servei, no? I realment l'experiència és brutal gràcies a això, no? Gràcies a l'equip, sobretot, que hi havia i el que realment aprens. I a més sempre dic que la filosofia del Bulli i del Juli van fer que, no?, que jo fos sommelier d'allà, perquè crec que potser no hauria pogut ser sommelier de cap més tres estrelles Michelin, crec.
Déu-n'hi-do.
Perquè el tarannà del servei del Bulli, que sempre ens deia el Juli, no, tu sigues tu mateix, sigues persona, no siguis un robot. Aquesta manera de fer, jo crec que vam coincidir, perquè segurament d'un altre restaurant d'aquest nivell no hauria pogut ser sommelier, perquè som més serios, no? Em refereixo que a vegades estàs com una mica més cohibit quan vas al restaurant, no?
No.
Aquest servei...
Se t'entén perfectament.
I en canvi jo soc molt així, no? De dir, bueno, doncs jo soc així, no? I el Juli ens ho deixava ser. O sigui que vam coincidir, jo crec que... ens vam trobar, no?
David, amb això del sigues tu mateix, clar, tu, paral·lelament, doncs has seguit tirant endavant projectes personals. Sé que has escrit algun llibre, també. Quin és el darrer que has presentat?
Mira, això dels llibres és molt xulo perquè, bueno, són allò, intentar explicar històries personals, intentar explicar paisatges, transmetre aquestes històries embotellades que hi ha en el vi. Això, l'últim que vaig fer, crec que ja és cap al 2013, si no m'equivoco. I, clar, que va ser el temps volant.
Sí.
I era una miqueta el que ara es coneix, que està molt de moda, de l'storytelling, no? Ara tothom parla de l'storytelling, del que hi ha darrere de les ampolles, no? Més que una nota de tas. I jo crec que ja vam aconseguir fer això, 10 anys enrere, explicar aquestes petites històries embotellades i deixar-les escrites i compartir-les amb la gent, no?, amb els wine lovers que són d'avui en dia. No?
I ara anem cap a la teva, no sé si és la nineta dels teus ulls, la teva gran creació, que és la gallina de Piel Wines, que no deixa de ser, a veure, jo ara ho explicaré així i segurament no ho explico bé, llavors tu ja em rectifiques, no? Però com un celler virtual, per entendre'ns. És a dir, tu fas vins, el que passa és que no tens celler propi, sinó que, bueno, contractes l'espai a diferents cellers, per entendre'ns la idea.
Sí, correcte.
És això.
Sí, és una mica aquesta idea. La meva il·lusió era fer vins, fa molts anys que tenia al cap fer vins, de fet, des de l'última època del Bulli, que cada dia passàvem per davant d'una vinya que està entre Roses i Cala Montjoi, que és el Mas Marès, que és preciosa, que envoltava pel cap intentar això, embotellar aquestes històries, no?, que et comentava. Abans les havia pogut escriure i em faltava el pas de fer-les en forma líquida. No? I jo pensava, clar, no tinc el capital
no tinc el capital per poder fer un celler, no sóc el fill de, tampoc, i vull fer vi, no? I per tant, una de les opcions és aquesta, que tenir doncs, aquests amics, companys, que ara hi ha el Felip, no?, que es fan durant molts anys en el món del vi, que la gran majoria són tots superamics, i és un bon petit i tal, i això d'anar sembrant, doncs, la sort és que m'ha portat a tenir aquests amics col·laboradors, amb què fem el vi conjuntament en forma de joint venture, sense tenir un, realment, sense ser propietari d'un espai físic, no? I jo crec que això, bueno, això marca un abans i un després en la nostra carrera, perquè hem fet somni, no?, de fer aquesta
clar
part
us
líquida.
Us dono la web, que és gallinadepielwines.com, gallinadepielwines.com, sí. I allí podeu ja endinsar-vos dins d'aquest projecte. David, escolta, com definiries els vins que oferiu? Perquè, bueno, aquí n'estic veient uns quants. Felip, quins són els dos que tens tu al restaurant?
El Roca del Crit.
El?
Roca del Crit.
Ahà. I què tal? Com el definiries?
Bueno, jo crec que seria això, per mi, és el vi alma mater del David, perquè ho fa Empordà, bueno, el que deia ell, no?, que passava per allà per el Cap de Roses, veia les vinyes, jo crec que per mi és un vinazo, ojo, no tinc. Però jo crec que seria això, que si, David, va ser aquest el primer, el que vas fer?
Sí.
Sí, no?
Roca del Crit, eh?
Roca del Crit, sí. Si volem tastar algun vi puro ADN Empordà, pues bueno, recomano que si a la botiga del poble, si us plau, si està por ahí, a qualsevol poble d'aquí de Catalunya, d'Espanya, és igual, que demanin per al Roca del Crit, i realment és el que diu ell, que s'emportaran una sorpresa i amb aquest vi seran més feliços, segur.
És un tint. Després teniu també el Manà Dos Eixes, el
sí.
Ikigall i el Mimètic.
Sí, senyor.
Hi ha blanc, dos blancs i un altre tint. O sigui, dos tints i dos blancs.
Sí, el Manà de Sessas també ho tinc al Sheikon.
Ahà. Quina filosofia ha anat a buscar? Perquè, clar, les etiquetes són força maques, per cert. Però jo, per exemple, estic mirant l'Ikigall i el Mimètic, i sense entendre-hi, perquè és que, clar, com que ens han tancat tota la història, doncs amb el Felip no hem pogut fer classes de cates i aquestes històries, eh? Però així mirant el dibuix, l'etiqueta i tal, són vins afruitats?
Mira, jo crec que sí. De fet, hi ha una expressió anglesa que m'agrada molt, que és com el fruit-driven, que es vol dir conduïts per la fruita. Per tant, sí que la idea és que siguin conduïts per la fruita. Em preguntaves una mica quin seria l'ADN, o sí, quin m'agradaria que fos el denominador comú de tots els vins, i a mi m'agradaria que fossin gastronòmics. Què vol dir gastronòmics? Pues, que al final neixen conceptualment dins d'un restaurant, no? com el Bulli, d'entendre el dia a dia de la gastronomia actual nostra, de què està passant, no? I una mica la percepció és que això, que tenim restaurants d'alt nivell, amb menús molt llargs, no?, amb elaboracions culinàries molt complexes, les mil textures i les mil temperatures. Sí. Tenim també una cosa molt nostra, que és molt xula, que és la tapa, no?, tapejar, no?, picar,
sí,
que és compartir. Tenim també restaurants de producte, on l'emblema és el producte, on gairebé la cuina, no?, ni el toquen perquè arribi el producte quasi impecable a la taula. Tenim també molta influència de cuines de fora, no? A Àsia, ara al Perú, no? Tot això, tot aquest estudi una miqueta ens porta a intentar veure vins versàtils i dinàmics. I què vol dir amb això, o gastronòmics, no? Vol dir que vins que per mi no emmascarin la cuina i que siguin bons acompanyants. Per tant, per això dèiem conduïts per la fruita, que ho has dit molt bé, i amb criances subtils. Vol dir que no hi hagi impacte de les fustes. No m'agraden molt les impactes de les fustes. El tenir sempre m'agrada que sigui més suculent, més de fruita, que no pas de fusta, no? I, per tant, la idea és una miqueta aquesta, que veig que l'has encertat bastant.
Sí, sí, sí. No, aviam, la veritat és que amb el disseny que heu fet ja transmet això. O sigui, vol dir que està ben encertat, eh? Escolta, quantes ampolles esteu fent?
Mira, ara estem fent quatre vins diferents, en quatre zones diferents, com bé has dit. Estem elaborant a Empordà, que va ser on va néixer tota la bogeria. Estem fent via Galícia perquè el pare era gallec i és un homenatge al pare.
i després fem un vi en ecològic del Penedès i un vi a Cala Tallut.
Caram.
I entre els quatre vins estem al voltant de les 30.000 ampolles.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Ara, Déu-n'hi-do, us heu mogut per tota la geografia, eh? O sigui que, evidentment, agafant aquests matisos de cada lloc, perquè, evidentment, la part meteorològica i de la terra influeix el producte final. Està claríssim.
Clar, aquí seria un dels avantatges que em comentaves tu de no tenir un celler.
Clar.
És aquest, perquè al final, durant els anys que hem estat donant voltes per tot el país i visitant cellers, fent amics, no?, i veient vinyes i veient conceptes i tal, tots aquests anys que al final eren per escriure el llibre es van servir també per guardar en la memòria aquelles vinyes, aquells cellers, aquells amics, aquells companys amb què pogués fer vins conjuntament, no? I fixa't que t'he dit quatre zones que no són, entre cometes, trendy, no? Que no són
sí,
zones...
Sí, correcte.
Que, per què? Perquè són més... Els francesos diuen com de terre, no? Són més una terrazonada, no? Que, i això, i un feeling amb la vinya, amb l'espai, no?
Escolta,
que no pas anar a buscar les zones més conegudes.
David, estic a la vostra web, gallinadepielwines.com. Sí. Veig que la teniu en català, en castellà, en anglès i en xinès. Esteu exportant el vostre vi?
Mira, nosaltres, és una curiositat molt xula, perquè el meu soci té una amiga xinesa que es va oferir, que li feia molta il·lusió, fins a la traducció.
Ah, molt bé.
I, clar, home, realment ho vam aprofitar.
Sí.
I nosaltres a Xina no estem venent, encara, perquè, clar,
encara.
Amb el problema que tenim tots, no?, aquest any amb el Covid, però és un dels objectius. Però sí, estem venent a Anglaterra, per exemple, i Holanda,
sí,
dos mercats que sí, estem venent ja.
Doncs...
Per tant, volem fer una miqueta d'exportació.
Doncs ell és el David Seijas, és propietari de Gallina de Piel Wines... entre d'altres coses ha estat sommelier al Bulli, després després del tancament del restaurant, per cert, a la Bulli Foundation també vas estar col·laborant, has escrit llibres i ara estàs de ple amb aquest projecte que és engrescador i magnífic. Mireu la web és alegre, és positiva, és magnífica aquesta web, mirar-la, gallinadepielwines.com, tot junt, així tal qual. M'ha agradat molt, la web, t'ho dic de veritat.
Moltes gràcies.
No, m'agrada moltíssim la web. A més, és d'aquella que diu, escolta, on he d'anar a comprar-ho? Sí, m'agrada moltíssim. Us ho dic de veritat, vull dir, mirar la web és gratuït, proveu-ho, gallinadepielwines.com i veureu que és molt maca. Digue'm, Felip.
No, Ricard, no, és que ara que dius lo de la pàgina, jo tinc aquí apuntades un parell de frases que vaig agafar ahir, mirant una miqueta, un altre cop, la història del David, i diu... Bueno, ho diré en castellà, que estaba en castellà, diu, ahora tengo ganas de seguir contando historias embotelladas. Si me dejáis, espero emocionaros con el vino y haceros un poco más felices. Wow, amén, David, ojalá. Sí. La tinc apuntada perquè és que me va semblar tan... Mira, ara tinc la gallina de piel, exacta, I ho he dit jo. Ostres, crec que és...
Clar, David, que això no t'he preguntat, perdó, Felip, d'on surt aquest nom?
Bueno, lògicament...
Surt de per aquí, no?
Sí, us sona una gran frase del Johan, no?
Sí.
El Johan Cruyff, que el coneixia des que jo era molt petit perquè, clar, vivia al Montanyà i jo ja el vaig servir aquí, en el jugava a gol, al Montanyà, en el Bulli, i vam mantenir la relació, no? I al final és aquesta petita conya, no? T'agrada sempre un punt d'humor, també no sé si es veuen a la web també, el vi amb un punt d'humor, amb un punt de provocació, i és aquesta frase treta, no?, del gran Johan.
Molt bé.
Que a més som molt fans de la seva filosofia, lògicament.
Sí. molt bé. Doncs escolteu, gallinadepielwines.com. Avui hem conegut el seu ideòleg, el qui està al capdavant. M'ha acompanyat d'un bon equip, el David Seijas, que, com sempre dic, cada dimarts descobrim tota una història vital darrere d'aquests projectes, que al final són el que els fan grans, les persones que hi ha al darrere. David Seijas, que ha estat un plaer conèixer-te.
Doncs pues moltes gràcies, la veritat. Moltes gràcies per la trucada, que m'ha fet curtíssim.
Sí, no, al final...
Però ja portem una estona aquí xerrant, us imagina't, sí, eh? I el que ens queda, no?
El que passa que, sap bé el Felip, quan parlem de vi, ens vola el temps.
Us en valeu, eh?
Sí.
Molt bé. David, una abraçada, cuida't força.
Moltes gràcies.
Una David, t'ho molt. Cuida't.
Gràcies. Ciao.
Chao.
Doncs apa, Felip, un dimarts més en el que hem conegut una persona. El projecte és engrescador, és magnífic, m'ha encantat. M'ha agradat moltíssim aquest projecte, però molt de veritat. O sigui, tinc ganes de que ens deixin moure'ns per anar a conèixer el David i escolta, seure'ns en una sobretaula i acabar de parlar-ho tot. M'ha agradat moltíssim, això, de veritat.
Sí, no, però ja t'ho vaig dir que cada projecte és diferent, no? I cada persona és diferent, no? Però aquest té un punt engrescador, que és el que ha dit el David, que és brutal. Bueno. I després això, lo de la gallina de piel, és que quan tens aquell sentiment estàs... Tot el programa així, no? Vull dir,
fixa't que jo el David no el coneixia i transmet unes ganes, un positivisme és encomanador i és magnífic. Amb els temps que corren és necessari, molt, molt necessari.
Campió del món també com a l'Àlex, però David, ja està.
Molt bé. Mira, doncs deixem-ho així. Mira, aquesta és la manera. Felip Urbano és el nostre sommelier que ens està preparant grans... Bueno, ens prepara, i ens segueix preparant grans entrevistes pels dimarts. Felip, cuida't força.
Sí, una cosa, Ricard, abans de...
Perdó, és veritat, tinc aquí apuntada una història, és veritat. Vam entrevistar ara no sé quantes setmanes fa, el Jordi Melendo, que ja sabeu que ens va parlar a fons de tot el tema del xampany i de la zona de França i tota la història, que va ser una entrevista també molt entranyable, acabé de presentar la nova guia del xampany, del xampany, no del cava, la nova guia del xampany del 2020-2021, que amb el que ens va explicar jo crec que és un altre d'aquells llibres de referència.
Si algú la vol trobar, pues ja està a la venda i hi ha un munt de col·laboradors, entre ells està el David també, el David Cheixas, que hem tingut abans, i del sector i amics del Jordi. I, aquí una abraçada al Jordi. I si algú que li agrada les bombolles, aquí té una guia, l'única editada en castellà, que és espectacular. A partir d'aquí, a fer més feliços. També la cultura és molt important.
Busqueu-la, del Jordi Melendo, aquesta guia, que està actualitzada el 2020-2021, que trobareu joies segur a dins. Felip Urbano, escolta, una abraçada, cuida't força.
Igualment, cuida't.
La Superliga, que no sabemos cuándo tiene la fecha de inicio.
Juan Antonio Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
¿Has hablado con algún club importante?
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
¿Cuándo comienza la Superliga?
Descartado absolutamente septiembre de 2022. Están los que pondrían los dos pies en el acelerador para intentar comenzar en septiembre de 2021, por ejemplo, Florentino Pérez, y los que creen que este proyecto de la Superliga posiblemente empiece en septiembre, pero de 2023.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Mamá, me voy.
Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio contigo.
Movistar Prosegur Alarmas te protege dentro y fuera de casa. Con su nuevo servicio contigo, te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota Fusión durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 30 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hasta el 11 de noviembre en El Corte Inglés tenemos ofertas irresistibles para celebrar el Día Mundial del Shopping, como unas New Balance modelo 373 SD para hombre y mujer, que antes costaban 79,95 por solo 49,95 euros. Recuerda, del 9 al 11 de noviembre celebra el Día Mundial del Shopping en El Corte Inglés.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
En los mapas me pierdo, por sus hojas navego.
Vinga, camí cap a les 2 de la tarda, avui dimarts 10 de novembre del 2020. Com tots els dimarts, obrim tot seguit ja la nostra tertúlia dels polítics. Avui ens torna a acompanyar l'Àngeles Ribes per part de Ciutadans. Àngeles, què tal? Buenos días.
Muy bien, muy buenos días.
També està amb nosaltres la Carme Valls, per part del PSC. Carme, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a totes.
Tenim a l'Anna Campos, per part de Junts per Catalunya. Anna, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Ens acompanya la Marisa Xandri, per part del Partit Popular. Marisa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I per part d'Esquerra Republicana de Catalunya, l'Ignasi Amor. Ignasi, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Ja veus que aquí les quotes, aquesta, això que diuen de homes i dones, aquí les tenim cobertíssimes sempre, eh? A més, però és que jo reitero, perquè si la gent no sap com funciona la història, jo mai demano una persona. Jo truco al partit polític i, escolta, que fem una tertúlia, envieu una persona. I fa moltes temporades que sempre tenim o majoria absoluta o meitat de dones, sempre. Per tant, és bo, eh? Vull dir, escolta, ho fem bé, això, eh? Ho fem molt bé. Ignasi, va, no, mira, no t'ho anava a preguntar, eh? No t'ho anava a preguntar, però ja que et tinc aquí, t'ho pregunto. La cavalcada de Reis, que avui heu llançat ja una mica d'informació, que no serà la cavalcada habitual, sinó que serà un espectacle que es farà entre el dia 2 i el dia 5 al Barris Nord, amb 32 representacions, gratuït, i que podran passar fins a 60.000 persones, eh?
Sí, bé, la xifra total de les persones que hi podran passar, doncs, dependrà de les restriccions sanitàries que en aquell moment. Doncs, el temps de Nadal, per exemple, si al pavelló ens deixen posar 30% de capacitat, doncs 30% de capacitat. Si em deixen posar un 20, si em deixen fer un 50, doncs un 50, no? Està clar que hem escollit el pavelló Barris Nord per la capacitat que té, per poder mantenir les distàncies socials entre les persones, perquè ja té un circuit d'entrada i sortida, doncs, molt ben habilitat per a poder fer un espectacle, doncs, d'aquestes magnituds, perquè la gent del teatre de la ciutat de Lleida que participe a la cavalgata, si fos un any normal, també pugui, doncs, treballar, i per tant que es puguin contractar perquè puguin tenir sortida. I està clar que la cavalgata normal i corrent, com tots ens la imaginem, amb les 15 carrosses, amb tot el seguit de persones i d'infants que participen, doncs aquest any, doncs, no podrà ser, i per tant estem esperant a directius de la Generalitat per a veure en quina manera podem fer alguna acció al carrer el dia 5 de gener, si hem de fer un recorregut molt més llarg per tota la ciutat, o si hem de fer més hores, o si hem de treure un sol vehicle amb alguna cosa. Doncs estem esperant aquestes directrius.
En temps de pandèmia, reinvenció. I escolta, és millor no deixar-ho de fer i reinventar-ho que no pas deixar-ho de fer. Jo opino això. Ara, després, a veure quin espectacle ens trobarem. Tenim temps de parlar d'això. En fi, escolteu una cosa. Sabeu quants autònoms hi ha a Catalunya?
Mig milió. Sí? 570 i algo mil.
Sí, per sobre de 550.000. La Generalitat havia aprovat una dotació per ajudar els autònoms de 20 milions d'euros, que ja així de per si, doncs, ja es veia curt. Són 2.000 euros per persona als 10.000 primers, per ordre cronològic, que entressin ahir en una web que es va quedar col·lapsada des del minut zero, i que avui sembla que s'ha engegat i, per tant, ja s'han esgotat. O sigui, jo us avanço que si ets autònom i vols entrar, igual pots entrar o igual no, perquè no sé si funciona, però si entres, tranquil, perquè hi ha hagut 406.000 peticions. Només em podia arribar a 10.000 persones. Us volia preguntar, no pas per això i no pas pel desgavell tècnic, sinó per... a veure, com ajudem els autònoms? Perquè al final ajudar a 10.000 autònoms, si n'hi ha 550.000, doncs no sembla que sigui una solució massa eficaç per passar la pandèmia com millor es pugui, eh? Quina seria la millor manera? Escolta, xecs, us anem ajudant, o com? Com s'hauria de fer? Vinga, va, que arreglem, avui arreglem el país.
A veure, crec que en primer lloc el que s'hauria de fer és que tot el que està tancat...
Perdó, Marisa, perdó, un segon, perquè ja hem començat tard, ja anem malament de temps, per tant, us demano que entreu de manera breu i concís, i després, si voleu, podem repetir moltes vegades.
Vale, pues aniré ràpid. Els ajuts, evidentment, són totalment insuficients, ja ho van dir des del primer moment els autònoms. Aquí a Lleida estem parlant de més de 35.000, i el que s'ha de fer, jo crec que és obrir ja tots els centres que estan tancats, els centres d'estètica, els gimnasos, els bars, la restauració, tot aquest personal que són autònoms, doncs de moment posar-ho en funcionament. I després, evidentment, crec que s'han d'injectar molts més diners. Mm-hmm. Perquè pugui arribar a moltes més persones. Vull dir, i em sembla inconcebible que el rebin doncs, qui primer s'apunti a la llista, no? És que em sembla ja surrealista total.
Mm. Anna Campos.
Sí, sí, jo estic d'acord. El primer que hem de mirar és que aquesta pandèmia ens permeti obrir, perquè jo crec que una de les necessitats urgents és que puguem de seguida poder obrir a tota la gent que ara ho té tancat, però a més està clar que necessitarem ajuda per a aquesta gent. Llavors, evidentment, la injecció de diners és necessària, però ha de ser d'una manera fàcil, perquè és el que dèiem, amb la situació en la que estem, hem de buscar les fórmules ràpides i àgils perquè arribin aquests diners a la gent que ho necessite. Jo crec que els sistemes ara informàtics, evidentment, per això s'han col·lapsat, perquè que no estem encara potser amb aquesta agilitat, però des de luego ho necessitem urgent. Llavors, d'aquesta manera, entre tots, que puguem ajudar-los.
Mm-hmm. Carme Valls.
Bueno, jo, el tema dels autònoms, jo vaig intentar entrar ahir a l'aplicació, perquè jo, a part de la feina, doncs volia, soc autònoma i volia veure, o sigui, no per demanar-la, però sí per veure com funcionava, que va ser completament impossible. I és veritat que aquesta manera de tramitar-la s'ha fet una mica el que és, anomenem les coles de l'hambre, no? És a dir, tu fas cua, si tens sort te toque menjar i si no tens sort, doncs no te'n toque. O sigui, clar, jo no entenc què esperava la Generalitat. Vull dir, quan tu dius les xifres, perquè clar, si nosaltres som capaços de saber que hi havia 550.000 autònoms, doncs suposo que ells també, no? Doncs és que no ho entenc. Dius, què podríem fer? Doncs segurament podríem fer moltes coses, eh? Doncs a lo millor, perquè al final dius, l'autònom, senzillament amb aquests 2.000 euros, què farà? Si total cada mes tu pagues, jo pago 360 i pico euros cada mes d'autònom, no? I és veritat que en aquest cas les ajudes haurien de vindre per dos costats, eh? Tant pel govern central com pel govern de la Generalitat. Mm. Per dos costats, jo crec que aquí s'hauria de fer ajuntar-nos tots i mirar quina és la possibilitat de trobar una solució amb aquest problema.
Ignasi.
Sí, doncs la veritat que, doncs, quan la Carme Valls, no, jo també tinc el meu pare que està pendent, que és autònom, i la veritat que està passant per moments molt durs. Està clar que se'ls ha d'ajudar moltíssim, els autònoms i les petites empreses de les ciutats, del territori i del país en general, són els que fan circular l'economia del dia a dia, no? Per tant, és imprescindible que els intentem ajudar el màxim possible, que intentin tancar el menys negocis possibles. I la veritat que doncs, la dotació és insuficient, està clar. Coincideixo amb la senyora Valls, que tant la Generalitat com l'Estat espanyol han de fer el possible perquè els autònoms ho passin el menys malament del tot.
I Ángeles Ribes, que Ciutadans potser és un dels pocs, no l'única, dels pocs partits que sempre ha parlat dels autònoms, sempre que ha hagut mítings i eleccions.
Somos un partido de autónomos realmente. Mira, yo voy a dar tres apuntes muy rápido. De hecho, en las últimas ayudas, en las propuestas de las ayudas al COVID a aquellas empresas y autónomos que habían salido más perjudicados por parte del ayuntamiento, nosotros dijimos que precisamente el criterio de se reparte en función del orden de llegada se tenía que quitar porque es absolutamente injusto y que se deberían de introducir otros baremos que garantizaban un reparto más equitativo. Es evidente que mientras no se estén abriendo los negocios y, por lo tanto, aquellos autónomos no puedan facturar, cosa que ya deberíamos de empezar a plantear en algunos sectores, como por ejemplo el hostelero, que las terrazas deberían de estar abiertas porque no tiene ningún sentido el que las personas estén tomando café de pie enfrente de la cafetería y no puedan tener unas terrazas y empezar a facturar. ¿Qué se puede hacer? Pues hombre, nosotros en la próxima negociación de presupuestos vamos a pedir el 0,5% de los presupuestos del ayuntamiento que vayan directos a ayudas a empresas y autónomos, y en las negociaciones de presupuestos en Madrid nuestro partido está pidiendo que se haga unas ayudas directas a pymes y autónomos cuyo límite máximo sería de hasta el 75% de la facturación del ejercicio de 2019 para aquellos, insisto, pymes y autónomos que han sufrido una caída de más del 50% de su actividad. El coste que esto supondría en los presupuestos generales del Estado, 7.700 millones de euros, perfectamente asequible, y esperemos que el Gobierno central entre por ahí.
Us preguntava si la solució era ajudes o activar les activitats, justament perquè la hostaleria a Lleida ha demanat que a Lleida s'habiliti un pla pilot en el que es permeti reobrir els restaurants i bars amb un límit d'aforament, evidentment, i seguint totes les normes de seguretat. Bueno, per dues coses, no? La més evident, per tornar a obrir i tornar a facturar. Com ho veieu, aquesta manera? Carme.
Bueno, jo crec que ahir estava la reunió aquesta que va muntar la Càmera de Comerç també amb la Federació d'Hosteleria, i després també és veritat que en una xerrada on hi havia la Marisa també en vam tornar a parlar, que és cert que, per exemple, ara mateix a Lleida tu te pots trobar pobles on hi ha ara mateix contagi zero, sí. On des de fa més d'una setmana no tenen ni un sol cas de Covid. Llavors dius, potser el que hauríem de començar a fer és tractar això de manera quirúrgica, no? És a dir, m'ho invento ara, al Matret no tenen cap cas, doncs per què la gent del Matret no pot, des de fa una setmana, per què no pot obrir el seu bar? Per què ens hem de morir tots? Per què no podem tractar-ho de manera particular? I el que ens proposava ahir la Federació d'Hosteleria, juntament amb la Càmera de Comerç, és dir, nosaltres ja no estem a la segona onada ni a la tercera, perquè si ja contem aquesta com la tercera onada, nosaltres ja estem a la quarta, és veritat que estem a números per sota de la resta de Catalunya, i per tant, per què no començar a dir el que feia l'Àngeles, de dir, obrim les terrasses i hi ha una estricta mesura de vigilància. És a dir, ells mateixos diuen, nosaltres estem disposats a que el que no compleixi se'l castigui de manera severa. Uh-huh. I que si això no surt endavant, d'aquí una setmana, d'aquí 10 dies, d'aquí 15 dies, ens tornem a confinar de manera total i absoluta. Però, o sigui, no podem matar a tothom. Jo crec que hauríem d'actuar d'una manera més concreta per cadascun, per cada poble i per cada lloc.
Marisa Chandri.
Sí, a veure, totalment d'acord amb la proposta pilot que es va presentar ahir. Estem totalment a favor i ojalà des de la Generalitat doncs, se'ls escolti, no? Jo el que trobo a faltar, molt seriosament, i penso que la majoria de restauradors, és un informe científic, un informe tècnic, que realment doncs, demostri que els bars i els restaurants són focus de contagi, no? Perquè al final es veu tot el contrari. O sigui, aquí Lleida van estar oberts els mesos de setembre, agost i setembre, i les xifres van millorar, això per un costat, i després tenim comunitats autònomes on han millorat les xifres sense que s'hagi tancat. Per tant, aquí la Generalitat crec que s'està equivocant de dalt a baix. Per això dic que ara mateix el que fa falta és reobrir, ja sigui el 50%, les terrasses, en quant a les barres de bar, me sembla correcte que de moment no entren en funcionament, perquè possiblement sí que sigui més un focus d'infecció, però en quant a les terrasses i que la limitat, i que dintre del local en un 50% es pugui accedir, jo ho veig perfectament assumible, no? Entre altres coses, perquè no tenim aquest informe científic que avali les decisions que està prenent la Generalitat.
Gràcies. Àngeles i després Anna.
Es que el problema es que ese informe ya existe. Se llama el informe que da el número 230, en este caso del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, que ha contabilizado todos los brotes desde final de confinamiento hasta el 15 de octubre, y de todos los casos que se han producido, el 31,4% de los brotes será en el ámbito social y familiar, y en el laboral solo el 13,3%. Pero es que de ese 13,3%, los eventos, los establecimientos de restauración solamente han protagonizado 102 brotes de los 8.500 que se han contabilizado desde el final de confinamiento. Por lo tanto, la realidad es esa, pero lo que es también cierto es que la medida fácil, cuando no se toman medidas de rastreamiento, de control y de seguimiento de lo que está sucediendo, es encerrar por fases a todo el mundo, independientemente de si tienen casos, si no tienen casos, de si hay brotes o si no hay brotes. Las actividades deportivas están cerradas y solamente han producido 0,28% del total de los brotes en España. porque tienen que estar cerradas. No tiene ningún sentido, a no ser que es lo que le pasa al Departamento de Sanidad de la Generalitat, y entonces la solución sencilla es, frente a la duda, todo el mundo encerrado en su casa. Y claro que van a bajar los brotes así y los contagios, obviamente. Pero después, cuando salgamos, volverá a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque no se invierte en rastreadores, no se invierte en test, no se invierte en control de aguas residuales, no se hace nada.
Ana Campos.
Jo el que voldria dir és que hem de dir que els restauradors, la veritat és que ho feien molt bé, la majoria.
Ana, perdó, que tenim una... Bé que tens la senyal un pelet dèbil. Ana, et demanaria que poguessis parar la càmera. No, sí. Perquè no et volem veure, eh? Perquè així millorarem el so.
No, Anna, perfecte.
Ara ja, t'escoltem bé.
Igual sí. Parlo més tranquil·la. Gràcies. No, jo volia dir precisament.
Escolta,
això.
Anna, ara no et vindrà això de la vergonya, eh? Que ja, ja ens hem assegut aquí els estudis i ens han vist les cares, també, eh?
Sí, tens raó.
Perdona, digue'm, Anna.
No, que hem de donar aquest valor als restauradors perquè realment ho feien molt bé, van fer invertir molt en fer aquesta feina i aquestes mesures, portar-les molt bé, deixant de banda els que potser en algun cas no ho feien, però jo crec que aquest plus se'ls ha de recuperar, ho hem de demanar i hem de lluitar perquè puguin obrir precisament perquè ells ho feien bé, m'entens? I jo crec que això ho hem de deixar clar perquè és una de les reivindicacions que fan i és que realment van invertir molt en fer-ho bé.
Clar. Ignasi, l'alcalde de Lleida demanarà al govern que consideri aquesta proposta d'hostaleria, per tant, hi esteu d'acord, entenc també.
Sí, i tant. A raó de la reunió d'ahir doncs amb la cambra i amb la federació d'hostaleria, és una molt bona proposta, de pel 50% a dins i a fora doncs, a la terrassa, amb totes les distàncies socials, i la veritat que estem al costat del sector, no? La veritat que aquí a Lleida tenim una gran qualitat gastronòmica, i, ostres, les xifres ens acompanyen, hem de seguir sent responsables tant individualment com col·lectivament, i la restauració de la ciutat de Lleida són els primers que els interessa, no? També que qui la faci, doncs qui la pagui, i la veritat que també són molt responsables en aquest tema.
No sé si algú m'ha demanat el torn, que no... Ah, Marisa.
No, jo molt breument, o sigui, també dic que no sols afecta el sector de la restauració, que al final això és una cadena, no?, i que afecta també al comerç, o sigui, el fet que estiguin tancats els bars i restaurants afecta directament als comerços i sobretot, doncs, als proveïdors. Vull dir que això no solament queda, que, no, restringim els bars i els restaurants, sinó que...
Afegeixo, Marisa, si em permets, que també al sector de la cultura. Al final tot està retroalimentat.
Totalment d'acord.
Els que venen aquí a la ciutat de Lleida, que passen el dia doncs, a l'eix comercial, compren, se'n van a la restauració o potser a la tarda van a un acte cultural, i la veritat que tot va lligat.
Fixeu-vos que el món de la cultura i de la restauració, la majoria són autònoms, també? Sí, per no dir la immensa majoria.
Sí. Per això cal activar-ho el més aviat possible.
Per això us preguntava si, escolta, va, et dono una ajuda de X diners cada mes o et deixo fer la teva activitat. Jo crec que si poguessin triar, la majoria voldria anar a treballar, Ángeles.
És que no és incompatible, quiero decir. Correcte, ara mismo el problema que tenemos es precisamente que no se les deja trabajar y que además no se les ayuda. Y las dos cosas son compatibles. Vamos a ayudarlos y vamos a dejarles que trabajen. Y vamos a reactivar la economía, porque es que si no, ahora se está diciendo es que todo se retroalimenta. Sí, claro, pero es que precisamente si no se pagan impuestos por parte de aquellos que levantan la economía, que son los autónomos, ¿me explicaréis cómo vamos a llevar a cabo los proyectos sociales del ayuntamiento?
Claro.
Es decir, tenemos una necesidad absoluta de reactivar la economía. Tenemos una necesidad absoluta de que no cierren los negocios. Tenemos una necesidad absoluta de que nadie, absolutamente nadie, se quede atrás y tenemos la oportunidad de hacerlo. Veremos qué pasa en estos presupuestos.
Mm-hmm. Presupuestos, pensar que se han de aprobar, ¿cuán se han de aprobar?
A finales, en el pleno de finales de este mes de noviembre.
Vale.
Exacte.
Bueno, pues us queda no res, perquè és que el temps passa volant. Estem a la segona setmana del mes de novembre ja,
Una setmaneta, 10 dies.
Vale. Doncs escolta, que ens plantem pràcticament a les dues. Com sempre, un plaer. Avui han estat amb nosaltres l'Anna Campos, la Carme Valls, l'Àngeles Ribes, la Marisa Chandri i l'Ignasi Amor. Com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres. Cuideu-vos força i que passeu bona setmana.
Gràcies.
Adéu. Directes ja cap a les dues de la tarda. És una d'aquestes preguntes que sí, que ens podem fer. Ajudes o et deixo treballar? O les dues, o sigui, et deixo treballar amb limitacions i fins on no arribes, doncs t'ho complemento amb una ajuda. Penseu que al final, quan una persona treballa, factura, evidentment, potser deixa de necessitar tanta ajuda i a més paga impostos pel que factura. Per tant, no és una mala idea, ni molt menys. El que passa és que falta que qui ho ha de decidir, doncs ho faci. Clar, aquí no ens hi podem posar. Qui ho ha de decidir i cregui en això i ho faci, que són, crec que estem encallats. En fi, soc el Ricard Álvarez. Arribem a les dues de la tarda. Escolta, que ha estat un plaer que haguis compartit amb nosaltres aquests minuts de ràdio. Dimarts 10 de novembre, que acabis de passar un bon dimarts, segueixes ben informat aquí a la sintonia de la cadena COPE i tornem demà, puntuals com sempre, a partir de les 12:20. Fins llavors, salut, cuida't, adeu, salut.